L'ofici de l'oca a Catalunya Ràdio.
Els polls una mica a casa som com de la família ja. Tenim moltes anècdotes amb polls. Potser començant perquè la nostra filla petita, amb menys d'un any, va agafar polls. Tenia tres pèls i un poll pràcticament al cap. Vam anar al pediatre comentant-li que ens havien dit a l'escola que tenia polls i el primer que va fer el pediatre va fer tres passos enrere, la pediatra, i va dir, ui, 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 és que no es puc donar res, una criatura de menys d'un any amb polls no ho havia vist mai. Així que vam començar amb l'art ancestral de netejar els polls amb la pinta llamanera aquesta i els anàvem traient. I des de llavors doncs, ha estat una relació molt intensa i no hem deixat mai de... Cada any hem tingut unes quantes fases de polls.
Benvingudes a l'ofici d'Educa. Hem sentit la relació intensa amb els polls de la família de la Montse. La població infantil afectada pels polls estaria entre el 4 i el 15% dels nens en edat escolar. La infestació de polls en l'espècie humana es coneix des de fa més de 3.000 anys. És endèmica en molts països i són una de les afeccions més comunes entre els nens de 3 a 12 anys i afecten les criatures de tots els països del món i de tots els estrats socials sense distinció. En parlem avui amb...
Doctora Eulàlia Baselga, cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La doctora Mercedes Gracenea, professora de Parasitologia de la Universitat de Barcelona i la pediatra Gemma Baulies. Sentirem les experiències amb els polls de la Pepa, la Maia, la Laura i la Paloma. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Educar demana les mateixes eines i estratègies que eliminar els polls dels nostres fills. Constància, paciència i observació. Carles Capdevila.
Segurament alguna vegada heu rebut una nota com aquesta. Benvolgudes famílies, hem observat que hi ha nens i nenes amb polls i llémenes. Caldria que reviseu els seus caps i si en trobeu, prengueu les mesures oportunes. Gràcies per la vostra col·laboració. I llavors, horror, potser tenim polls a casa. Avui, per parlar dels polls, conèixer-los millor i combatre'ls millor, ens acompanyen la doctora Eulàlia Baselga i amb la doctora Mercedes Gracenea. A totes dues, com pot ser que no hàgim estat capaços d'erradicar els polls de les escoles i ara fa un moment la doctora Mercedes Gracenea em deia i ni ens els traurem de sobre de lo bé que han evolucionat els polls.
Sí, molt bé. Bueno, no sé, Eulàlia, si vols comentar-ho tu.
O, no, digues, digues, tu. No,
segueixo amb el comentari que portàvem.
Sí.
Doncs comentar que els polls són... s'han especialitzat en les persones, és a dir, són tan específics que els únics hostes, que si es diu en parasitologia que parasiten, pues són les persones. S'han especialitzat des del punt de vista de acceptar i aprofitar perfectament la nostra sang i des del punt de vista fins i tot morfològic, que tenen el cos aplanat per passar entre els nostres cabells i, a més, al final de cada pota, que en tenen sis perquè són uns insectes, doncs tenen unes pinces que es diuen pinces prensils i que, amb els quals s'agafen molt bé, s'adreix molt bé al nostre pèl. I el diàmetre d'aquesta pinça doncs és el diàmetre del nostre cabell. Per tant, han fet una especialització molt, molt important i això fa que, és clar, quan arriben a nosaltres, a les persones, som uns hostes absolutament adequats. S'han especialitzat i per això els tenim presents sempre fa milers d'anys i ja veurem si ens els traiem de sobre, com diem.
I per què afecten més a la canalla?
Doncs és una qüestió de comportament etològic, és a dir, els polls es transmeten d'una persona a l'altra per contacte directe, és la via més habitual, i clar, els nens són els que juguen i desenvolupen les seves activitats més junts. Nosaltres, les grans, els adults, tenim una distància social. No ens ajuntem amb aquesta facilitat, no ajuntem els nostres caps amb facilitat, però els nens sí. I, evidentment, en els col·legis doncs, també es programen moltes activitats en grups Això fa doncs, que els nens s'ajuntin, estiguin en contacte uns amb els altres i llavors, si un té polls, doncs van passant en els altres per contacte directe.
Doctora Baselga, hi vol afegir alguna cosa? I després jo li voldria fer una pregunta que segur que aquells que ens estan escoltant ja els hi està passant. Per què ens pica tot quan parlem de polls? Per què ens pica el cap? És una cosa que és automàtica.
Bueno, això és la connexió PI-sistema nerviós central, no? És una mica la sugestió, no? Que quan parlem de polls o quan parlem de sarna, doncs tot ens pica, no? És un fenomen de la nostra psicologia, no? Igual que quan parles de... i és un reflex, no? Quan parles d'un bon menjar, doncs ja comences a salivar. O sigui, ja hi ha un eix neuronal pell molt clar.
Vau notar durant la pandèmia que aquella distància social va ajudar una mica a parar els polls? És a dir, com abans deia la doctora, que aquest contacte afavoreix els polls, la distància social de la pandèmia els va frenar una miqueta?
Sí, la veritat és que sí, durant la pandèmia hem vist un altre fenomen, hem vist un augment molt gran d'escàbies de sarna, però en canvi els polls no vam veure molta disminució, o per lo menys el número de consultes, no? Com deia la doctora, doncs, que els polls només es passen d'un cap a l'altre per contacte directe. Els polls ni salten ni volen, o sigui, només caminen d'un cabell cap a l'altre. I per això doncs, no, durant la pandèmia doncs, en el col·legi dels nans doncs, vam veure molts menys casos.
Va escriure la Raqui, una mestra, a Telegram: això dels polls és un bon misteri, n'hi ha que no n'agafen mai i us asseguro que estic ben envoltada de perill i qui no se n'escapa estaria bé descobrir si això de l'arbre del te també, ella diu, si és preventiu o no. Aquesta idea que sovint tenim, que hi ha nens que molt sovint tenen polls i d'altres que gairebé mai en tenen. És a dir, què estaria influenciant? Què podria determinar el fet que agafem o no, o que agafin o no polls les nostres criatures? Després li demanaré el tant per cent de possibilitats que tenim els adults d'agafar-les.
Bueno, això hi ha molts estudis d'això, que si el cabell llarg, si el cabell moreno, que si el cabell ros, que si les nenes... Sí, per exemple, és més freqüent amb nenes, però que es pensa que ve més perquè les nenes solen ajuntar més els caps, solen jugar més juntes cap per cap. Però sí que hi ha característiques del cabell, com deia la doctora, els polls tenen unes pinces de garre que s'agafen en el cabell. Hi ha cabells que no permeten que s'agafin tan bé o que són massa gruixuts. Per exemple, el cabell de la raça de color, de la raça negra, moltes vegades dificulta que el poll s'agafi tan bé. Però bàsicament totes aquestes teories de ser el cabell més llarg o més curt no s'ha pogut demostrar de manera consistent. Però sí que hi ha doncs això, característiques pròpies de la tija del cabell que pot fer que s'agafi millor un poll amb un cabell que un altre.
I les possibilitats que els adults els agafem, és a dir, quan a casa els nostres fills tenen polls ens hem de posar les mans al cap perquè segurament els haurem agafat?
Bueno, una mica depèn de la vida familiar que portem, no? Si per la nit expliques el conte al teu fill i t'estires amb ell cap per cap, doncs és probable que t'hagis contagiat. Si pràcticament mai entres en contacte cap per cap amb el teu fill, doncs no n'agafaràs. O sigui, depèn una mica de si hi ha el mecanisme de transmissió.
Doctores, com és el cicle vital del poll? I sobretot el que ens interessa molt als pares i mares, hi ha una temporada alta de polls? És a dir, hi ha un moment en el que ens hem de preocupar especialment i ser més preventius?
Bueno, no sé. El cicle del poll és molt senzill. Hi ha mascles i femelles, les femelles posen ous, que són aquestes llemenes que es diuen, els ous es posen adherits a la zona basal del cabell, just en contacte amb el cap, ja, que és pròpiament la pell del cap, i al cap d'uns 7 dies els ous van evolucionant i surten unes larves que es diuen nimfes. És el mateix poll, però molt petitet. I aquestes nimfes doncs muden un seguit de vegades i ja passen adults. I bé, doncs, tota la vida es van alimentant de sang. Quan passen adults, les femelles tornen a posar ous i així successivament. És molt, molt senzill el cicle, no és gens complicat.
Doctora Baselga, hi ha una temporada d'alta de polls, és a dir, que la consulta s'omple de criatures amb polls. Hi ha un moment que és més delicat i que hem d'estar tenir més cura?
No, la veritat és que ja no ho he observat i potser doncs, la doctora ens podrà dir més això. O sigui, temporada d'alta de polls, no, nosaltres doncs, veiem més polls doncs, després d'haver estat a colònies, o sigui, una mica depèn de del contacte que tinguin amb altres nanos. No? Per exemple, a l'estiu, normalment que no es juga tant, està més en un ambient més familiar i que potser no jugues tant amb tants nens, doncs en veiem menys, no? Però no perquè que jo tingui coneixement hi hagi un cicle estacional dels polls.
La pediatra Gemma Baulies cada any rep les famílies angoixades pels polls.
Durant la infantesa hi ha tres grans plagues que infecten els nostres infants: els polls, els cucs i els moluscos. Els polls són molt empipadors, piquen molt i molts nens es posen de caràcter una miqueta més enfadats o colèrics. És molt important treure els polls i tractar-los quan hi ha polls. I també poder desfer-nos dels ous, perquè si no sortiran més polls. Els polls salten de cap a cap. No perquè tinguis el cap més net no tindràs polls. No té res a veure això. El que sí que és molt important és fer un tractament si cal. Si no, solament la prevenció, passant les liendreres quan ja hi ha vist de polls per veure si hi ha polls en aquell moment tracta.
Mama, em pica molt el cap.
A la nostra societat hi ha polls en tots els estrats socials. Emma Gurgui.
Avui a l'Ofici d'Educar aquest especial per acabar amb els polls, que ja hem sentit que serà molt difícil que acabem amb els polls. La pedagoga Carme Tió de Pol parlava de la solidaritat amb les altres famílies i de no portar els fills a l'escola si no estan nets de polls. Això, doctora Eulàlia Baselga, és molt important perquè si no ho fem, què passa?
Mira, la veritat és que l'Acadèmia Americana de Pediatria i els centres de control de malalties, o sigui, no recomanen excloure els nens del col·le quan tenen polls. O sigui, el nen s'ha de tractar, quan té polls s'ha de tractar, i en principi, el dia següent, si es fa servir un producte adequat i és ovicida, pot anar a l'escola. O sigui, l'estigma social que això pot donar i que moltes vegades dona i el risc de que aquest nen es quedi desescolaritzat és superior al risc de tenir polls. Hem de pensar que els polls és una infestació que no transmet cap malaltia. Ara, el que sí que es pot fer, no s'ha de fer és posar un nen i dir no, jo no el tracto. Però si un nen a la una del migdia se li detecta polls, es recomana que es pugui quedar al col·le fins a les 5 de la tarda que el vinguin a buscar a l'hora que acaben, i això sí que aquell dia faci el tractament, però el dia següent es podria incorporar al col·legi.
La Laura és mestra d'educació infantil i ens explica la seva experiència amb els polls a l'aula.
Per mi com a docent i després dels meus anys d'experiència, doncs em resulta relativament fàcil poder detectar quin nen és doncs, portador de polls. Les escoles tenim un protocol i un llistat de recomanacions que normalment fem arribar a les famílies a les reunions d'inici de curs. Però malgrat aquestes informacions que es fan doncs, saber als pares i mares, continuen generant-se llegendes urbanes o fake news al voltant d'aquest tema. I es continua doncs, dient que van els cabells més nets o que a darrere dels polls hi poden haver doncs, interessos de la indústria farmacèutica.
Papa, crec que tinc polls.
Doctora Baselga, fake news sobre els polls, n'hi ha encara, això, si estan nets, o que al darrere hi ha els interessos de la indústria farmacèutica. Què hem de dir davant d'això?
Sí, n'hem sentit de tot, no? I la veritat és que no té cap mena de sentit. O sigui, com deia la doctora, els polls es fan resistències amb els diferents pediculicides que fem servir. Llavors, doncs, per això persisteixen, igual que s'han adaptat, doncs, al seu mitjà s'adapten a les circumstàncies hostils i es fa una selecció, i això no està controlat per cap indústria farmacèutica. És que doncs, deixen de respondre als ovicides que tenim disponibles, no?
Doctora Mercedes, com a parasitòloga, què ha de dir sobre això i sobretot més fakes que hi hagin sobre els polls que arriben i que hauríem de desmentir?
Sí, la veritat és que, molt d'acord amb l'Eulàlia, no hi ha cap indústria farmacèutica que es dediqui a, no sé, jo també ho he sentit, que sembren els polls a partir d'un helicòpter i coses d'aquestes. Bueno, sí, molt, això no té cap sentit de cap manera. El que passa és que, com bé ha dit, els polls s'estan fent resistents en els pediculicides, que són els productes que utilitzem per lluitar contra ells. Igual que els bacteris, tothom recorda, i potser està més en la societat, que el mal ús dels antibiòtics està fent que augmenti les resistències en els microbis i en els bacteris. Doncs aquí passa igual, Els polls estan fent resistents perquè és la seva manera de lluitar contra aquesta agressió que nosaltres els hi fem, no?, amb els pediculicides. Llavors, ells intenten sobreviure, es fan resistents, i sobretot degut potser a un mal ús o un ús excessiu. L'Àlia no sé què opinarà, però jo estic molt d'acord amb el que ha dit del Centre de Malalties Infeccioses d'Atlanta, que recomana que els nens vagin a l'escola el dia següent, sempre que s'hagin tractat, evidentment. La veritat és que moltes vegades es fan servir preventius, o sigui, allò que per evitar que el nen agafi polls, i això no té una utilitat o no té una eficàcia comprovada, i a més el que fa és incrementar aquest contacte dels polls amb aquests productes amb dosis molt petites d'una manera incontrolada, i van augmentant la resistència. La resistència és un procés complex bioquímic, que implica els canals de sodi, etc. No l'expliquem aquí, però es van fent resistents i cada vegada doncs, costa més lluitar contra ells de manera eficaç.
I per què són tan contagiosos? Per què proliferen tant?
Bueno, la femella que viu pot viure com 30 dies, si no hi ha tractament, és clar, va posar ous i pot posar 300, 400 ous. Allí van sortint les nimfes i a la que tenen ocasió van passant amb una altra persona i no hi ha cap problema per ells de passar d'una persona a l'altra. No salten, no volen, tal com ho hem dit, de cap manera, no volen. Tampoc salten com les puces sí, però ells no, els polls no, però corren i caminen, que jo els he vist caminar i van a tota velocitat.
Sí, jo també els he vist caminar i córrer. Sí.
Que s'hi corre pel front dels nens amunt i avall. Són tremendos. Caminen molt ràpidament. No tenen cap problema. Quan hi ha dos caps propers, junts, passen d'una a l'altra.
Doctora Baselga, quins consells donaríeu als mestres i als centres educatius? No? Ara dèieu d'aquesta prescripció de dir si el nano es fa tractament, perquè sabeu que es fan xerrades en les que al principi de curs es diu, sobretot. Sí. Quin consell els hi donaríeu?
Mira, abans de parlar d'això dels consells, deixa'm que torni una mica enrere la pregunta a lo que comentaves, no? De que per què poden haver-hi estic totalment d'acord amb la Mercedes, de per què hi ha tantes resistències. Jo crec que a vegades estem fent un ús indiscriminat. O sigui, jo crec que el més important és tractar quan hi ha polls. I jo moltes vegades el que veig a la consulta és que es tracta cada dia durant més hores de les recomanades amb un intent de fer-ho millor, no? I realment, si no hi ha polls amb potes, o sigui, si no hi ha adults, que això és la manera millor d'identificar-ho, és pentinant el nen amb el cabell mullat, amb una liendrera, haguem posat algun producte des de crema suavitzant, el que es vulgui que faci que es pentini més fàcil, i buscar si hi ha polls adults. O sigui, encara que tinguis ous, no s'ha de tractar si només tens ous, si no detectes el poll adult. L'altra cosa és que quan es tracta del poll adult, sí que pel cicle que ha explicat la Mercè, des que els ous tarden uns 8 dies en créixer i sempre hi ha algun ou que s'escapa perquè l'ou és una closca i no permet que penetri també el producte, doncs es recomana doncs, els 8 dies o els 9 dies, que és quan estimem que aquells ous que han quedat no morts del tot pot néixer el poll, tornar a fer un retractament. Però entremig, entre aquests 9 dies, anar tractant és absurd, és favorir doncs, un ús indiscriminat, irritacions en el cuir pilós i una histèria una mica a vegades i desesperació per part dels fills i dels pares, perquè el nen ja quan et veuen amb el pot del producte se'n van corrents cap a l'altre costat.
Com distingir l'ou del poll?
I em deies les recomanacions del col·le, no? Llavors les recomanacions sí. Del col·le és... Primer, pues, això està pendent, identificar o quan hi ha un cas comunicar-ho a les famílies. Aquella persona, aquell nano que se li identifica que té polls, bitxos, que els veus caminar i els veus córrer, han de fer tractament abans de tornar al col·le. No compartir gorres, no compartir... sobretot això, les gorres, les caputxes, sobretot si hi ha un cas identificat de polls, pues, mirar de no penjar-ho el mateix penjarrobes, la caputxa, no? Tenen una mica així, i no fer activitats tant de contacte, encara que és molt difícil controlar els patis, no? Però si hi ha una classe que hi ha hagut molts casos, doncs no fer activitats de contactar un cap amb l'altre, no fer tantes rotllanes, mantenir una mica la distància dels caps.
I com distingir l'ou del poll? Com ho... Això, perquè jo ja els he distingit, no? Però expliquem-ho.
Bueno, el poll té potes, com diu la doctora. O sigui, és un insecte i té potes. És un bitxet, és un bitxo i es veu bé. No és tan microscòpic com per no veure a llum o amb una bona il·luminació. Es veu i camina. A l'ou no, a l'ou és un ou, té forma d'ou i està molt adherit al cabell perquè els polls ja ho fan d'aquesta manera perquè s'adhereixi al cabell. Els ous, normalment, quan estan fecundats, o sigui, quan tenen a dintre, es veuen més foscos i quan queden buits es veuen més blancs. O sigui, és diferent. L'ou és un ouet petit enganxat al cabell i, en canvi, el poll és un insecte amb el seu cap, el seu cos, les seves potetes i camina.
Avui a l'Ofici d'Educar estem en el fascinant món dels polls. Per què volem acabar amb ells? En temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
Saps que l'Aina té polls?
Els polls del cuir cabellut no transmeten malalties, però la picor és molt incòmoda. Isabel González.
La Pepa té dues filles, una de 8 i l'altra de 18, i un dia van trobar un poll.
La primera vez que cogió un piojo, nosotros no sabíamos lo que era, lo metimos debajo de una lupa y buscamos por internet a ver qué nos salía parecido y efectivamente era un piojo. Yo lo dije en el grupo de padres, lo comenté también con muchísima naturalidad. Me acuerdo que subí a dirección a pedir disculpas porque me parecía que era como que yo no tenía a la niña en condiciones apropiadas y subí prácticamente llorando. Y la entonces directora Luisa me dijo que tranquilo, que los piojos van a las cabezas más limpias. Tampoco es exacto, pero la verdad es que a mí psicológicamente me ayudó muchísimo.
Diu la Pepa que els polls són encara un tema molt tabú.
Me vino una madre con un poco enfadada y me dijo, oye, mira, que es que mi hija ha cogido piojos. Y ya a partir de ese momento encontré que era un tema que quizá no debía de llevarlo con la naturalidad que yo lo estaba llevando, más que nada porque encontré que marcaban a mi hija. Desde entonces lo he comunicado a la profesora de una manera muy discreta y a mi círculo más afines a mí en la escuela.
Ens explica la Pepa què va passar amb la filla gran.
Después de muchos tratamientos y de mucho vinagre y de mucho tratamiento de farmacia, desarrolló una pediculosis, que es la fobia a los piojos. No tiene fobia a lo que es el bicho en sí, al parásito, sino al tenerlo. Me la he llegado a encontrar a las 4:30 de la mañana, solita en el lavabo, haciéndose un tratamiento de lavado, secado, plancha, que en una vez le dije, niña, te quedarás calva.
Sentim la filla, la Maya.
A mí no me da asco quitar los piojos, porque yo le quito los piojos a mi hermana. Bueno, cuando, la única vez que cogió se los quité con normalidad, no me daba asco, porque al fin y al cabo era un bicho y tampoco era para tanto, pero sí que me daba terror la posibilidad de que los cogiera yo. Y bueno, lo pasé mal en ese sentido, pero bueno.
¿Y com combaten els polls a casa la Pepa?
No hemos utilizado nunca ningún sistema de desparasitar de estos que hay ahora modernos, porque tenemos abuela y la abuela es la mejor desparasitadora del planeta. Es vamos, high level. Claro, ha pasado una guerra, entonces también, y la usamos a ella. Pero sí que es verdad que si no tuviéramos a mi madre, quizás sí que utilizaríamos este sistema, porque es una cosa que es muy entretenida, muy, y tal y como vamos hoy en día, es muchísimo más cómodo llevarla que te desparasiten a la niña.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de polls i un dels temes quan parlem de polls és aquest estigma dels polls, no?, que ens explicava la família de la Pepa. Doctora Baselga, encara existeix aquest estigma al voltant dels polls?
Molt. I mira, ho hem sentit en el, no?, en els testimonis, no?, que pues, la mare va anar avergonyida, no?, pensant que era una falta d'higiene, algú fas malament, també contribueix, doncs, si la família ho viu molt malament, lo dels polls, el fill ho viu molt malament. Llavors el fill també un transmet en els seus amics. Es poden donar situacions de rebuig social en els nens a la classe i de bullying i de ja sabem el que són els nens, no? O sigui que existeix encara la idea de que va associat amb brutícia, que ja hem vist que no té res a veure, va associat amb jugar molt junts. O sigui, si algú és, mira, de gent molt social.
Si hem trobat polls al cap del nostre fill o filla, què hem de fer? Què és efectiu contra els polls? Aquesta és la gran pregunta, no? En una empresa de desparasitació ens han dit que el 99,9% dels clients han fet el tractament de farmàcia i no els ha funcionat. A veure, què funciona? Funcionen els productes de farmàcia? Funciona el vinagre, com ens deia la Pepa, de tota la vida? Què funciona?
No, Mercedes, la Mercedes en corroborarà, o sigui, el vinagre no mata el poll, no mata ni el poll, per descomptat, ni els ous. O sigui, el vinagre ajuda a desenganxar una mica els ous. Per la cita acètica té una funció així, no? Igual que quan vols que et quedi el més sedós, doncs, o més liana, te rentes amb vinagre, però no mata el vinagre. Llavors, hi ha tota una sèrie de productes que tenen eficàcia contra els polls, en principi, si no hi ha resistències, les permetrines, les piretrines, el malation, hi ha diversos productes. Contra més fa servir un producte, en un moment donat, més resistències es creen, com deia la doctora, contra aquell producte. O sigui, els remeis, l'arbre de te no és epidiculocida, l'oli d'arbre de te, el vinagre no és pediculocida, dels olis essencials que jo conegui no hi ha cap que sigui pediculocida i dels productes de la farmàcia tots ho són. Pot ser que un producte no et funcioni. Pel teu fill, com ho saps que no t'ha funcionat? Doncs perquè pentines el dia següent, el dematí, la millor manera de veure els polls és pentinar amb una liendrera i continues veient bitxos que es mouen. O sigui, no els has matat, doncs canvia de producte. Si ho has fet bé. L'altra vegada, a vegades tampoc es fa bé perquè, per exemple, es posa amb el cabell molt mullat i diluïm la concentració amb l'aigua, o no s'ha aplicat del tot de manera generosa i que queda alguna zona sense cobrir. O sigui, a vegades hi ha fallos d'aplicació, però si l'aplicació ha sigut correcta i després d'haver fet el tractament continues veient, sobretot el dia següent, perquè a vegades immediatament després de fer el tractament estan mig estabornits i caminen una mica, però més lentament, i el dia següent ja acaben d'estar morts del tot. O sigui, el dia següent veus polls és que has de canviar de producte, perquè probablement és resistent a aquell producte.
Ens van dir a Telegram que hi ha famílies que es gasten un dineral en productes. La Irene va suggerir un xampú que es diu ZZ, que és molt econòmic. I una pregunta que ens feien també a Telegram: hi ha risc per la toxicitat de les substàncies per les criatures si ho apliquem sovint?
Depèn. Hi ha un producte que es feia servir molt abans, el lindano, que és tòxic, i aquest es desencomena amb criatures. Home, hi ha risc si es fa un excés, i es posa cada dia, i més hores de molta quantitat, i més hores, podria haver-hi absorció, sobretot el cuir pilós, que quan està mullat absorbeix més que quan està sec, o sigui que podria haver-hi un risc, però en general mai veiem toxicitat pels pediculocides, i mira que a vegades he vist famílies que han sigut molt exhaustius fent tractaments molt seguits.
Doctora Mercedes Gracenea, algun mètode més efectiu per acabar amb els polls?
Doncs, a veure, la prevenció, això és difícil, però com ha insinuat també Eulàlia, la prevenció és el millor. És a dir, si hi ha polls en un col·legi, d'evitar que els nens juguin molt junts, això és el més important, perquè es prevé una miqueta que passin o que es contagin. I després... clar, cosa que també costa de fer és periòdicament, no dic cada dia, però sí un cop a la setmana, passar una llemenera, encara que el nen no tingui polls, però intentar visualitzar, intentar controlar, veure si el nen en té o no en té, no? I això, la veritat és que, costa, però és una de les maneres, del moment en què veus alguna cosa, doncs aplicar el tractament el més ràpid possible, no? Evitant que el nen ja tingui tot el cap ple, si és que ho deixes molts dies.
La Maria Telegram va dir: una amiga em va comentar fa uns dies que la seva àvia li omplia el cap de colònia S3 cada matí i que mai en va tenir, que no sap si és coincidència o no, però hi confia molt. Colònia, omplir el cap de colònia al matí, això serveix d'alguna cosa?
Home, a mi em fa l'efecte que no. La colònia, l'únic principi que pot tenir actiu és l'alcohol que porta la colònia, no?
I l'alcohol serviria?
L'alcohol és molt agressiu, de manera que si el nen s'ha rascat i té petites ferides i li poses alcohol, doncs allò pica moltíssim més. Vull dir que recomanar, no es pot recomanar l'alcohol, eh? Ara, no sé quina era les connotacions socials i de comportament que tenia aquesta persona.
Sentim l'experiència dels polls a la família de la Paloma.
Recordo la primera vegada que va haver-hi polls a casa, com una hecatombe total. Vam rentar els coixins, vam passar l'aspiradora pel sofà de manera frenètica... I això va ser fa uns anys, i jo crec que amb els anys vas veient que tampoc és tan dramàtic, i simplement ho poses com una rutina. Quan veus que es rascan el cap, apa, posar el producte, el nen davant la tele per tenir la paciència d'esperar mentre li passes tota la llendrera, i és res més, i a 15 dies un altre cop el producte.
Estimen quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de polls amb la doctora Eulàlia Baselga i amb la doctora Mercedes Gracenea. T'angoixes molt quan trobes els polls, però després, amb el temps, quasi que fa riure, no?, les experiències que vivim en família amb els polls. Però en aquell moment és cert que angoixa veure aquells bitxos per allà circulant. S'han de rentar llençol, roba, manta, s'ha de passar l'aspiradora, s'ha de fer tot això, doctores?
Societat...
És a dir, els polls queden sobre el coixí, sobre el matalàs, sobre els sofàs, es queden allà instal·lats?
Enganxats. Doncs, és difícil, perquè els polls, la veritat és que en saben molt bé el que en fan, i no poden viure més de 24 hores fora d'una persona. Per tant, no tenen cap intenció d'anar corrents pel sofà per buscar una altra persona. Això no ho fan. El que passa és que, per casualitat, sí que poden quedar alguns. Si el nen s'estira al sofà i refrega el cap contra la tapisseria, sí que pot quedar algú. També quan les nenes porten cintes, porten gorros, pot quedar alguna cosa. I llavors, bueno, pues els especialistes, en el cas d'aquestes infestacions notòries, doncs recomanen això, tots aquests estris, rentar-los amb aigua calenta, el poll ja s'inactiva, no hi ha cap problema, i bé, passar l'aspirador, pues, també, quan no es pot, evidentment, rentar un sofà, i en coses que ens poden rentar, pues, es recomana posar-les en una bossa, mantenir-les 2 setmanes, i a pols es moriran.
2 setmanes en una bossa? 2 setmanes
és molt de temps, però bé, doncs...
Doctora, Eulàlia Baselga, t'arriben les famílies molt angoixades amb el tema dels polls? És a dir, és un tema que encara angoixa i fa molt de neguit...
Mira, com et deia, no? Amb la pandèmia hem vist molt menys i ha baixat molt, no? El nivell, i en canvi ara ens venen més angoixades per sarna, perquè estem veient molta, molta sarna, eh? I és més angoixant, costa molt més d'eliminar i dona molts més símptomes. I després, pues, ja hi ha molta, gràcies a Déu, pues, hi ha molta informació disponible tot arreu, per internet, i moltes, i cada vegada més, pues, els pares, i sobretot aquesta generació, no, de pares més joves, saben trobar la informació correcta i veure de quina font surt, i si surt de la Generalitat, o surt del CDC, o surt o són fake news. O sigui que jo últimament no veig tanta angoixa. També perquè tenim altres remeis, no? Tenim per polls molt resistents, que fa uns anys no teníem res, ara inclús tenim un tractament oral com a última línia quan tot el que més ha fallat. No?
Un tractament oral pels polls? Això no ho havia sentit mai. Pels polls rebels?
Sí, tenim pels polls molt rebels, i quan no ens en sortim ja la ivermectina. Que la ivermectina és un insecticida que es pot donar per via oral en determinades condicions, amb recepta mèdica, i llavors sempre veiem un fi, no? Aquesta, inclús en el cas de totes les resistències possibles a tots els productes que apliquem, doncs tenim una... O sigui que jo personalment no em trobo ara amb tanta angoixa com fa uns anys.
Doctora Mercedes Gracené, els animals de companyia, aquesta pregunta ens arriba a través de Telegram, també poden agafar o portar polls? Això preocupa.
No en tenen els nostres polls. Els polls, com hem dit, els nostres són exclusius de l'espècie humana. Som els únics hostes, els únics que patim aquesta parasitació. Els gats, els gossos, no els tenen. Per tant, no hi ha cap problema. És a dir, que no es té que passar la llemenera per al gos ni per al gat.
tota la família, no? Els gossos, sí. El gat.
La passem al nen amb molta afició i molta cura, i això és l'únic. Els animals, tranquils.
Avui polls a l'Ofici d'Educar. En temps de suplement a Catalunya Ràdio.
L'Ofici d'Educar. Un programa per viure la criança amb molt sentit de l'humor.
Sentim què fan per prevenir els polls a la família de la Montse.
Fem una guerra freda amb el poll, que és cada setmana fem un parell de vegades com a mínim una neteja a fondo i anem buscant i buscant polls, però sense fer cap tractament intensiu, perquè una mica... renunciat a la guerra oberta, diguem-ne. El nostre sistema actual és agafar un pot de suavitzant ben gros, i quan les nostres filles estan dutxant, ja s'han netejat, llavors els hi posem una quantitat molt gran de suavitzant i passem la pinta boia amb el suavitzant posat. D'aquesta manera ens sembla que el poll va relliscant, no es pot agafar tant el cabell, i rellisca, de tal manera que és la manera més fàcil que hem trobat de detectar-los.
Doctores Eulàlia Baselga i Mercedes Gracené, el suavitzant ens pot ajudar a fer que els polls rellisquin i abandonin els caps? Això ajudaria?
Bueno,
home, ajuda a pentinar. Això ajuda a passar la llendrera, segur, eh? Sí, que el que fa aquesta mare em sembla molt bé. Sí. És la manera de detectar en seguida si hi ha polls, perquè, sí, com dic, els polls es veuen, i passant la llendrera es veuen. Doncs amb suavitzant, primer que el pobre nen no pateix tant passant la llendrera, i bueno, jo crec que deuen relliscar. Jo me'ls imagino amb les potetes sobre una capa de crema, deuen relliscar una mica més.
En principi és veritat que el mètode de diagnòstic a ull nu, diguéssim, veure els polls apartant el pèl amb els nens, té una eficàcia més petita que el passar la llemenera posant-hi el suavitzant, perquè llavors es veuen millor, llisquen més i queden, si és que hi ha alguns, i fins i tot recollits a la llemenera. Llavors els pots veure millor sobre la llemenera que no sobre el pèl. És més difícil.
Clar, la pregunta que vosaltres ja n'heu parlat avui, que ens fem tots els pares i mares, és com podem prevenir que els nostres fills agafin polls? A veure... No hi ha resposta, no es pot prevenir. Clar, no, es diu allò de els cabells ben curtets perquè llavors els polls no s'hi agafen, no? A veure, què podem fer? Per favor, ajudeu-nos.
Jo crec que la Mercedes ho ha comentat ja molt bé abans, no? O sigui, bueno, pues, explicar una mica, no? Que no cal juntar tant els caps.
Però clar, això ho dius als nens, que no cal que junteu els caps, i és com, què?
És molt difícil. Exacte. I la manera de prevenció quasi és, més que prevenció, és detecció precoç, no? Pues instaurar, dir, pues, bueno, pues un cop a la setmana farem una redada antipiojos per veure si n'hi ha, no? I per almenys no deixes que hi hagi tant creixement que hi hagi tants ous, que hi hagi que vagi més endavant, no? Els polls fins que no els detectes.
I abans d'enviar-los a colònies, alguna cosa? Podem fer alguna cosa perquè no tornin amb el cap poblat de polls?
Bueno, pentinar-los una altra vegada, sobretot perquè no contagin.
Que s'emportin una pinta i es vagin pentinant, no?
Perquè no contagin, però no hi ha... Realment no hi ha evidència científica, tot i que hi ha pares que ho han viscut, no? I llavors poden dir, bueno, pues l'evidència individual, no? Hi ha pares que diuen, mira, jo li poso oli de gotes, de l'arbre de te, dos gotetes barrejat amb el sabó i trobo que n'agafa menys. Bueno, pues endavant, no? Aquests remeis, si trobes que n'agafa menys. Però evidència científica de que hi hagi un producte que eviti que agafis els polls, que no n'hi ha.
Ara ve la pregunta seriosa. Creieu que l'administració pública o sanitària hauria de fer més per erradicar els polls, més que donar els consells? S'hauria de fer posar l'agenda pública i fer mesures que realment ajudessin a acabar amb els polls? Potser és una absurditat, el que pregunto, perquè la doctora Mercedes riu.
Home, jo crec que no. Jo crec que hi ha tantes prioritats a l'agenda pública de sanitat que desgraciadament, que jo crec que posar molts més esforços, crec que ja es fa moltes coses, des dels col·les es fa moltes coses. Jo veig ara unes cartes, unes circulars superben fetes, que temps enrere no es feia, i ara potser hi ha molta informació disponible. O sigui, jo crec que es fa el que s'ha de fer, més enllà d'això, per una infestació que produeix picor i és incòmoda, però no malmet la salut. O sigui, ens pot fer molta angúnia, ens pot fer fàstic, però no malmet la salut. Jo crec que fer més esforços, jo no ho veig.
La doctora Mercedes Recené riu, digues.
No, jo tampoc veig que s'hagi d'invertir més esforços en això, perquè, com diu l'Eulàlia...
O potser més recerca, no?, per arribar a averiguar, perquè bueno, això no se sap encara, perquè algunes persones n'agafen més que d'altres, potser recerca, no?, en aquest sentit.
En aquest sentit sí que n'hi ha persones que, evidentment, doncs, gràcies a la recerca s'ha anat avançant molt amb tot el que són tractaments químics, com ha dit l'Eulàlia, i s'ha arribat fins a un punt en què hi ha un tractament oral, que és l'últim recurs com aquest, el que diu, i bé, doncs amb això sí que es treballa de manera habitual. Passa que des del punt de vista públic, bueno, també he recordat que tenim els farmacèutics. Jo soc farmacèutica, per tant, ho tinc que dir, que hi ha uns professionals que estan, com aquell que diu al carrer, a les farmàcies, i els hi pots consultar i ells et donaran tota mena de consells, no? D'acord amb les situacions, d'acord amb... Estan molt, molt... En saben molt d'aquest tema.
I ens ha de quedar clar, perquè avui ens ho heu dit ben clar, que no ens els traurem de sobre. Això no és gaire positiu. Doneu-nos, per acabar, un missatge que sigui esperançador.
Bueno, una cosa que sí que podem pensar és que, encara que de petits tinguem polls, que no n'hi ha adults que de manera habitual tinguin polls, bueno, pues és una parasitosi que es passa amb l'edat, no?
Doctora Baselga...
Vista amb ironia, eh?
Sí, doctora Baselga, un missatge positiu respecte als polls, als nostres benvolguts amics polls.
Bueno, missatge positiu és que que, bueno, que formen part del nostre una mica de l'ecosistema, no? Vull dir que vés a saber, potser si erradiquem completament els polls, sortiria una altra cosa i qui sap si pitjor, no? I penso que s'ha de tractar els polls perquè sobretot produeixen picor, i tampoc no un picó doncs no està bé en el cos i no pot atendre, però tenim molt, molt clar que no és sinònim de brutícia, que no és de que el nen vagi maltractat, de que no és de nivell sociocultural baix i que, bueno, que té tractaments, gràcies a Déu, té tractaments que ho acaben erradicant. O sigui, jo no em faria un gra massa, la veritat.
Avui n'hem parlat dels polls amb la doctora Eulàlia Baselga. Hem intentat tombar unes quantes fake news que hi ha al voltant, fake polls dels polls, amb la doctora Eulàlia Baselga, cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, i amb la doctora Mercedes Gracenea, professora de Parasitologia de la Universitat de Barcelona, que té experiència docent i de recerca en l'àmbit de la parasitologia. Moltes gràcies a les dues. A mi m'agradaria acabar amb un fragment de vida de un piojo llamado Matías, de Fernando Aramburu, en el qual ens hi va posar veu el nostre company. El David Bueno, us sembla que el sentim? Gràcies a les dues per haver-nos acompanyat i haver-nos ajudat a entendre l'univers polls.
Ha estat un plaer.
Enhorabona pel programa.
Gràcies a vosaltres. Acabem amb el fragment de vida de un piojo llamado Matías.
Tanta era mi hambre que de pronto se me salió por sí solo un estilete que los piojos llevamos en la parte delantera de la cara. Sin que nadie me hubiera instruido en la técnica de comer, lo clavé con fuerza en el suelo. ¿La necesidad enseña? ¡Vaya que sí! ¡Qué delicia! ¡Qué gusto chupar la sangre dulce, caliente, roja y nutritiva del maquinista! Llevaba yo alrededor de 5 minutos fuera de la liendre, y ya le había cogido una afición inmensa a la vida. No paré de chupar sangre hasta que me hube hartado.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'ofici d'educar, un programa ple d'amor i, com la bossa de la Mary Poppins, ple de màgia i ple d'eines per educar. O deseducar? Però quin sentit té això que m'has fet llegir?
M'hauries de regalar un ram de roses.
Vull classes d'alegria i de sorpreses.
Llibres per somiar.
I avui, els llibres per somiar, un llibre que porta polls. Atenció, vigila, Jaume Centelles. Vaja. Aquest llibre porta polls, eh? Salti qui pugui, d'Agnès de l'Estrade, amb dibuixos d'Enic Masson. Què ens explica aquest llibre? Des de quin punt de vista s'explica aquesta història?
Aquest és un llibre curiós perquè el que explica la història és el poll.
Vaja.
El meravellós... Bueno, els mestres, durant tot l'any hi ha un dia que sentim la mare o el pare que s'atansa i et diu: vigila, que hi ha polls a l'escola, a l'aula. És un clàssico. És fantàstic. I ja comença a picar el cap de tothom. Només de sentir la frase ja et pica el cap. Però aquest llibre és divertit perquè explica la història del poll. I el poll diu: tinc un cavall magnífic, que és el nen. És un llibre per nens petits, de 4 o 5 anys, per entendre la vida del poll. Arri, arri, cavallet! I és, va explicant el que fa ell amb el seu cavall, que és el nen. Llegir, anem a la piscina, ens ho passem superbé. I estic també aquí amb el meu cavall, que he convidat els meus amics.
Vaja.
I aleshores comencen a arribar...
Fan una festa.
Una festa, comencen a venir tots els seus col·legues, clar, i al cap del... Però, clar, això al seu cavall, que és el nen, no li agrada, perquè comença a gratar-se, a córrer, i li molesta que tenir tants...
Quina angúnia. Cada vegada surten més polls, aquest llibre.
Aleshores, ell decideix...
Jaume, tanca, que encara ell, acabarem fatal, tu i jo.
Ell decideix canviar de cavall i se'n va al cap d'una nena. És unes il·lustracions en primer pla, molt divertides, fins i tot la mestra també grata. Cada nen, cada poll ha triat un cap diferent. És una cosa fantàstica. Però ell al final diu, de tant en tant, torno a veure el meu cavall preferit perquè ens estimem molt. Ens estimem molt. Gran tema el dels polls, un tema recurrent, un tema habitual.
Que apareix cada any.
Que apareix, sí, cada any a les escoles. No
salti
se sap com.
Qui pugui. Un llibre d'Agnès de l'Estrada, dibuixos d'enigma són, un llibre publicat...
Per Tramuntana.
Per Tramuntana.
És per nens de 4
anys.
Ni
amb la Tramuntana marxen els punts, eh,
no,
Jaume?
No marxen de manera.
Ai, redeu. I a partir del llibre Salti qui pugui, la pregunta. Ens heu de dir un remei per eliminar els polls. Respostes a l'oficideducar@ccma.cat i teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del darrer concurs, la Marta, que s'emporta el llibre Cors de gofre. Gràcies, Jaume. Petons, petons de polls. Petons de polls.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
La setmana vinent, com serà la vida dels nostres fills al metavers? Oportunitats i riscos. I acabem amb els xiula, polls. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé i fins la setmana vinent.
Com piquen els polls? Tu imagina si és fastigós. Com les puces que ataquen el gos. Com un vampir que xucla la sang i no pots treure'l ni rascant. I pica, pica, pica com un mosquit. Tinguis el cabell brut o el tinguis polit. Un amiguet que afecta el pobre i el ric. Són tan expansius els polls. Pares i mestres ara em miren estrany. Però la veritat és que això passa cada any. Va saltant d'un cap a un altre amb un estil propi dels polls. Fora del meu cap, ja no us vull suportar. Aquesta picor ja és història i quan em torni a pentinar tots haureu marxat, aquest cop meva és la victòria. Que pesats són els polls!
Arriben i ja se m'agafen dels pèls amb les sis potes com les mosques a la mel. Ni una gallina no fa tants ous. Dilluns n'hi ha quatre, però n'hi ha cent el dijous. Tots a l'escola ja n'estan farts. Amb una nota els pares informats. A les farmàcies es freguen les mans amb tots els productes que vendran. Una colònia molt pollent i un xampú. Però el tractament més dur és quan la iaia em ruixa amb vinagre o alcohol i em guarneix amb una bossa que ara mata els polls. Fora del meu cap, ja no us vull suportar. Aquesta picó ja és història i quan em torni a pentinar tots haureu marxat, aquest cop meva és la victòria.
Tantes hores passen mala pinta, però hi ha algun poll que fa una finta i no el cacem, ni a la vintena, la llema, la llema, la llema, la llença-la, llença-la. Mira que estimo tots els animals, però és que aquests polls són infernals. És una plaga, el poll s'amagués esquifit. Xafa-la en llunga i fa un clic i així no sortiran els
polls. Fora del meu cap, ja no us vull suportar. Aquesta picor ja és història i quan em torni a pentinar tots haureu marxat.